L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui, a l'ofici de viure, el sentit de la vida segons Antoni Blai Fontcuberta. Amb Clàudia Casanovas i Jordi Sapés. Senyora, senyor, benvinguda, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Ben trobats. Moltes gràcies.
Gràcies.
Jordi Sapés, quin és el sentit de la vida, quin era, segons Antoni Blai Fontcuberta, en un any en què esteu de celebració?
Sí, el sentit de la vida és viure-la. Viure-la vol dir, no vol dir atravessar-la, no vol dir suportar-la, no vol dir esperar que et toqui la rifa, vol dir protagonitzar-la. El ser humà és un ser que té la capacitat de decidir el que en fa de la seva vida i aleshores aquest protagonisme és el que li dona sentit. I això és el que volem divulgar amb motiu del centenari del seu naixement.
Bé, és aquest any, amb tot un seguit d'actes, n'hi ha molts dels quals parlarem després. I des del punt de vista de la Clàudia Casanovas, Clàudia, quin és el sentit de la vida per vostè a partir del que ha après de Blai?
Mira, yo no sé si voy a repetir lo que ha dicho Jordi porque no comprendo bien lo que él ha dicho, así que perdón si repito, ¿vale?
No hi ha cap problema perquè si ho repeteix ho entendrem encara molt millor i ens quedarà més gravat.
Bueno, entonces, el sentido de la vida de Antonio, el que yo he percibido también, es este doble, tiene dos aspectos. Uno que es el desarrollo de nuestras capacidades, de nuestro talento. Y cuando desarrollamos estas capacidades vamos a estar satisfechos y cuando no las desarrollamos vamos a estar frustrados. Entonces, parte del sentido de la vida es esta expresión de nuestros talentos innatos, digamos. Y el otro lado, que es más subjetivo, es como decir, mientras expreso esto que soy, ¿yo quién soy? Entonces decir, ¿quién es el que está expresándose? El sujeto, digamos, descubrir nuestro auténtico yo. Entonces el sentido de la vida sería descubrir nuestro auténtico yo y simultáneamente expresarlo en la existencia. Y eso nos daría la plenitud existencial.
Cuando habla de desarrollar estos talentos innatos, no está hablando, por lo tanto, de desarrollar, no sé, lo que nos enseñan la sociedad, ¿no? Lo que nos vamos aprendiendo a lo largo de los años, sino que es como si dijéramos algo con lo que ya nacemos.
Exacto, es como si dijéramos nuestro capital interior, que en realidad es común para todos los seres humanos. Blai dice que es un centro que tiene tres sustancias, que al final son una: el amor, que podríamos llamar el amor, que es el sentimiento, la mente, que podríamos llamar el pensar, el intuir, y la energía, que es nuestra fuerza. Entonces, estos tres aspectos, amor, inteligencia y energía, son el centro de todos los seres humanos. Luego, cada uno de nosotros lo expresará de una diferente manera. Tú lo expresarás de una, yo de otra, Jordi de otra, pero estamos siempre expresando este capital con el cual venimos de fábrica, como los autos, ¿no? Con este capital para expresar. Y nuestra verdadera plenitud será cuando expresemos este capital. Si no, nos quedamos como insatisfechos por falta de expresión. Y mientras expresamos, mientras amamos, mientras pensamos, creamos, vamos descubriendo quién soy yo, quién es el que está creando. Y allí se completa el sentido de la existencia. Según Antonio y también en mi experiencia personal, se va completando en la medida que estas dos cosas van sucediendo.
La psicologia transpersonal va començar, segons moltes fonts, a la Universitat d'Edimburg a començaments del segle XX amb les lliçons del psicòleg William James, que va ser el primer d'abordar les experiències religioses com a part de l'estudi psicològic, i també va ser el primer a emprar el terme transpersonal. Després hi va haver la psicologia humanista d'Abraham Maslow, que va recollir l'interès per les experiències transcendentals. La psicologia transpersonal es va acabar de definir la segona meitat del segle XX i a casa nostra va arribar de la mà d'Antoni Blai Fontcuberta, que va ser tot un pioner, en va ser el precursor i n'ha deixat un llegat molt important. Recordem que la psicologia transpersonal, com explica Sergio González, se centra en les anomenades experiències de plenitud, vivències transcendentals en què es produeix un estat d'interconnexió i d'integració espiritual. L'objectiu central d'aquest enfocament és aconseguir que les persones trobin un sentit transcendent per als seus actes i la seva vida, així mateix que aconsegueixin identificar-se amb una consciència superior. Això no vol dir que, almenys en Toni Blai, no toqués de peus a terra, ja que una de les característiques de l'Antoni Blai Fontcuberta era precisament que era un home molt terrenal. Diu Antoni Jorge Larruy, amic del programa, professor de meditació, que el va conèixer també, que l'essencial, el que de veritat significa Blai a la meva vida, diu l'Antonio Jorge, és la permanent constatació que res no té importància excepte la realitat en ella mateixa, sense desatendre, per culpa d'això, el que és existencial. Antoni Blai Fontcuberta va néixer el 1924. Aquest any, doncs, hi ha moltes coses a celebrar. I avui en parlem a l'Ofici de Viure.
Antoni Blai Fontcuberta. Tots els problemes són conseqüència de la identificació amb el jo idea, que es projecta al jo ideal, donant lloc al personatge.
Soc el Ricard Vidal i vaig conèixer el Blai durant uns 14 anys i em va canviar completament la manera de veure'm a mi mateix i la manera de veure el món. Considero l'Antoni Blai un pioner aquí a Espanya de el que és la psicologia transpersonal. Era un científic de la consciència, és a dir, que entrava minuciosament dintre de el que és la consciència, descrivint el que passava per dintre d'una forma completament objectiva. Deia que no volia creure res com ell no ho experimentés. Els seus llibres són una demostració clara d'on havien arribat. Tot el que posen els seus llibres és el que ell havia experimentat. De forma que, si ell ho experimentava, deia que també nosaltres podíem arribar a on ell havia arribat. I per això posava tots els obstacles, totes les dificultats i els objectius per arribar. Al mateix temps, els seus llibres demostren la simplicitat, la senzillesa amb què escrivia. No hi havia cap tipus de pretensió. És a dir, que a part d'aquest anhel interior que tenia d'investigació interior, tenia una gran vocació pedagògica. Deia que a ell li agradava la medicina de l'ànima, li agradava ajudar a la gent a descobrir el que ell anava descobrint. Considero que és un cert que hauria de ser molt més reconegut de lo que és actualment. Simplement, tot el meu agraïment per el que m'ha donat a mi i el que ha donat a moltíssima gent que, per el que he conegut, pues, ha ajudat moltíssim.
Doncs parlem del sentit de la vida segons l'Antoni Blai Fontcuberta en l'any del centenari del seu naixement. Jordi Sapés, vostè parla de la imatge de l'ocell que està tancat en una gàbia i ens podríem preguntar quin és el sentit de la vida per l'ocell?
Bueno, el sentit de la vida per l'ocell és volar, perquè és lo que li és propi. Aleshores, vull dir, per molt ben cuidat que estigui l'ocell, doncs podrà estar satisfet des del punt de vista, diguéssim, material, no?, perquè té el menjar a l'aigua, però no pot exercir com ocell. I aquest és el problema que té l'ésser humà de trobar-li sentit en l'existència quan no se'l deixa exercir com a ésser humà.
Nosaltres també volem, d'alguna manera, volar metafòricament, no? És a dir, desplegar les ales, desenvolupar-nos al màxim. Però amb quin obstacle ens trobem? És a dir, per què no ens podem desenvolupar?
Bé, en el cas de, traslladant l'exemple de la gàbia, en el cas de l'ésser humà, el que és propi de l'ésser humà és la seva capacitat de comprendre la realitat, la seva capacitat d'integrar-se i de participar-hi d'una forma activa. Per això tenim consciència. Tenim consciència per ser conscients de que estem vius i per decidir com exercim, què fem en la nostra vida, tenint present que aquesta nostra vida es desenvolupa en una àrea en la que intervenen moltes més persones i en les que tenim una particular influència. Aleshores, l'ésser humà hauria de ser un ésser, o podria ser, com a potencialment, un ésser absolutament creatiu. Però el problema és que en l'educació que rebem de petits es substitueix aquestes capacitats per unes instruccions molt concretes del que hem de pensar, del que és bo, del que és dolent, de com ens hem de comportar, i se'ns diu que és absolutament obligatori regir-nos per aquests patrons, per aquestes instruccions, per tal de que en el futur siguem gent important o siguem gent reconeguda o gent estimada. I, és clar, en la mida en què l'espontaneïtat que es deriva del potencial doncs, contradeix aquestes normes, doncs, a poc el nen les va inhibint. Es va inhibint i arriba un moment que només està pendent de quedar bé, només està pendent de complir les instruccions. I, és clar, això, però com des de ser una educació, és més aviat una domesticació que inhibeix aquestes capacitats de l'ésser humà.
Perquè diu Jordi que una cosa és la socialització, si nosaltres és necessari que sapiguem en quina societat vivim i com ens hem de moure en aquesta societat, quins són els codis, etc. I una altra cosa és que busquem la realització i el desenvolupament personal a partir de tot allò que la societat ens diu. Per exemple, en el seu cas, atribuït al seu cas, vostè, quan era petit, li havien dit que si era intel·ligent i que si estudiava molt...
Sobretot,
si estudiava molt, no? I va estudiar unes quantes carreres, eh?
Sí.
Doncs llavors seria acceptat.
Sí, a cada època de l'existència, en el meu cas, l'important era estudiar molt. Després va venir a ser un gran esportista, després es va posar de moda ser un xef, es va canviar, no?, els prototips que estan de moda.
Avui és ser un influencer, eh?
Ah, exacte, la xarxa social. Avui és ser un influencer. El cas és que has de ser qualsevol cosa menys tu mateix. I és evident que el nen ha de rebre unes instruccions per saber en quin espai social es mou i quins són els patrons, tant intel·lectuals com morals, com pràctics d'aquest espai social. El que passa és que per comptes d'acompanyar el nen en la seva primera anys d'existència, perquè ho vagi descobrint ell, i perquè vagi fent-se càrrec del món en el que està vivint, i ho sigui entenent-lo i sigui participant-hi en ell, el que fa és donar-li la normativa i castigar-lo si no la compleix. Aleshores, això és el que converteix l'educació en domesticació i és el que inhibeix el potencial de l'ésser humà.
Claudia Casanovas, ¿hasta qué punto la sociedad, nuestras sociedades, no sé si está en estos momentos en Italia, Claudia?
Sí, estoy en Torino.
Bueno, o sea, pues esto es aplicable a todo el mundo, a todas las sociedades occidentales, ¿no? ¿Hasta qué punto la sociedad nos impide desarrollar nuestros potenciales y, por lo tanto, a encontrar o desarrollar también este sentido de vida?
Claro. Mira, yo creo que la sociedad en realidad no le sirve, o no parece que no le sirve, seres libres, ¿no? Seres libres, seres auténticos, porque son más imprevedibles, son menos, no sabes lo que van a hacer, no sabes cómo se van a comportar, son más creativos, y eso en general se teme, prefiere como una uniformación, ¿no? Como uniformar a las personas para que obedezcan. Y eso empieza ya desde la infancia, como decía Jordi, si entendí bien, ¿no? En la medida que nos dan un modelo de comportamiento para ser aceptados, tratamos de adaptarnos a ese modelo. Entonces, vamos adaptándonos a ese modelo y vamos cada vez negando más nuestra creatividad. Hasta que llega un momento que, imagínate, si por ejemplo nosotros fuéramos toda una torta, pero nos quedamos identificados como con una porción de la torta, solo un pedacito de la torta, y todo lo demás que somos queda como oscurecido, como no transitado, no vivido. Y por eso estamos tan tristes, porque en el fondo hay una intuición de que somos algo mucho más completo, pero no se nos pide eso. Es como que en algún momento, no me acuerdo si fue Blay que dijo, como que nos quedamos todos enanos, como si la sociedad nos pide crecer hasta un cierto punto, pero luego no. Luego hay algunos que siguen queriendo crecer, ¿no? Y entonces empezamos a ser buscadores de la verdad, de cómo seguir desarrollándonos, porque hay una sensación de que no estamos siendo completos. Yo cuando trabajo con la gente, mucha gente me dice, yo tendría tanto, tanto más para dar, pero no saben ni cómo volver a recuperarlo, ni qué es. Es como que ha habido como un adormecer de ciertas partes nuestras, ¿no? Y justamente el trabajo nuestro es de despertarlas.
Què els diria, Jordi Sapés, a les persones que se sentin identificades amb el que ens està explicant la Clàudia Casanovas, no? Que sentin que no estan aportant prou al món, a la vida, a la societat, a l'entorn, que hi ha parts d'elles que estan sense desenvolupar, i en definitiva que la seva vida no té tot el sentit que voldrien?
Sí, jo penso que és important que deixem clar que la psicologia transpersonal no és una psicologia que parli de la nostra vida quotidiana i, a més, parli d'uns nivells transcendents. És a dir, és molt important que tinguem clar que la psicologia transpersonal planteja l'absoluta necessitat de tenir present els nivells superiors per poder viure una vida natural en l'ésser humà. Aleshores, és clar, les persones que es troben, que senten internament que podrien donar molt més, senten internament que si estiguessin en uns llocs de poder mai prendrien les decisions que estan prenent en aquests moments els nostres governants. O sigui, aquesta sensació que estem visquent en un món de bojos xoca amb el que un percep naturalment en el seu fons. Aleshores, normalment el que se n'adona d'això se n'adona després de tot un període d'haver intentat viure creativament i acabar frustrat, acabar amb la sensació d'impotència, acabar amb una sensació de desorientació. Bé, doncs, jo el que els diria és que han d'acceptar que aquesta sensació d'impotència i de desorientació, que la situació conflictiva que hi ha en aquests moments en el món, és quelcom positiu, perquè senyala que hem posat l'atenció totalment a fora i ens estem oblidant de quelcom que és transcendent i que està en el fons de tots nosaltres. I aleshores el que han de fer és adonar-se de si mateixos, no buscar-se a l'exterior, no? I intentar que l'exterior els reflecteixi la seva intel·ligència, la seva bondat i la seva capacitat de fer, sinó trobar-la en ells mateixos i prescindir temporalment d'aquest reconeixement extern. Podríem dir ser una mica egoistes. Gurdjieff deia que valia més ser temporalment egoista que eternament injust, que és quan posem la nostra vida, la nostra vàlua i la nostra llibertat en mans dels demés. No, ja la som, ja som això, però ens n'hem d'adonar.
Tot això ho diu un home que em sembla que va estudiar ciències polítiques també, no?
També,
entre altres coses.
Sí.
Val, ho dic perquè, és a dir, que hi va haver una època en què d'acció exterior en volia fer molta, m'imagino.
I
en continua fent, no?
Sí.
Però el que ens està dient és, abans de fer aquesta acció, és a dir, tots tenim un desig de contribuir a millorar la societat i el món, però abans de fer-ho, mira cap endins.
Sí, no, a veure, jo vaig estar durant molts anys lluitant per la democràcia, i per tant de política pràctica em vaig fer molt. Però això no em va satisfer a mi personalment, sobretot perquè una cosa era el que s'esperava i l'altra cosa és el que es va esdevenir. Sempre la realitat forçosament és limitada. En canvi, el que no és limitat és la capacitat d'estimar, de veure i de fer de l'ésser humà com a tal.
I és aquesta capacitat de veure, d'estimar i de fer les que podem desenvolupar i fer créixer.
Prendre consciència de que no hem d'arribar a ser res, perquè ja som, sempre hem sigut. Quan ens van dir que estudiéssim molt perquè quan siguéssim grans seríem no sé què, això ens van enganyar. És com dins de, mentre no arribis a no sé quin punt, no ets res. I és clar, això és un absurd. Si hi ha quelcom segur en aquest món, és que nosaltres som. Últimament estem a més procurant donar-li una volta a aquesta educació que comentàvem al començar, en el sentit de que la famosa frase que se'ls diuen als nens, què voldràs ser quan siguis gran, denota això, denota un aplaçar el ser i aplaçar la persona per quan sigui gran i, a més, identificar-la amb una professió. I nosaltres, en aquests moments, animem els pares a que els diguin als nens on voldràs donar una mà quan siguis gran, on voldràs ajudar quan siguis gran. I, a més, ja pots començar a ajudar ara en l'àrea en la que t'estàs movent.
Avui el sentit de la vida, segons Antoni Blai Fontcoberta, l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Clàudia Casanovas i Jordi Sapés.
Antonio Jorge Larruy. Vivim en un personatge i hem perdut el contacte amb la dimensió interior.
Clàudia Casanovas és graduada en l'Acadèmia Superior de Belles Arts de Buenos Aires, viu a Itàlia, on va fundar i va dirigir l'Escola Rio Abierto, un sistema per l'harmonització de cos, ment i esperit, i ha participat als cursos d'Antoni Blai, ha integrat, de fet, les ensenyances d'Antoni Blai i participa també en els actes d'aquest centenari, dels quals parlarem d'aquí uns minuts. Clàudia, ¿cómo impactó Antonio Blai en su vida? ¿Cómo la transformó y cómo la continúa marcando? Si nos lo puede explicar.
Sí, por supuesto. A ver si lo logro. Fíjate, yo cuando conocí a Antonio Blai tenía 32 años y ya venía haciendo un trabajo psicológico que, como ustedes saben, probablemente en Buenos Aires, sobre todo, hay mucho trabajo psicológico, ¿no? Entonces yo ya había comenzado a los 21 años con psicoanálisis y había pasado por la Gestalt, había llegado a este Instituto Río Abierto, había hecho bastante trabajo. Pero cuando llegué acá en Italia y fui a conocer a Antonio, cuando él presentó el curso SER, empezamos a hacer el curso SER, que me parece que eran una semana, acá, ahí en catalán, en Cataluña, a mí me impactó muchísimo la claridad que él me aclaraba todo lo que yo necesitaba, todo lo que yo me había preguntado sin comprender, él iba aclarándolo y aclarándolo de una manera tan simple y tan profunda que para mí fue como una revelación. Y esa revelación realmente continúa a ser hoy en día, ¿no? Porque a través de sus libros, primero los cursos que hice con él durante unos años, y luego a través de los libros sigue revelándome una verdad que yo reconozco dentro. Es como si lo que él dice aún hoy, ¿no? Es muy fácil de reconocer por los seres humanos, resuena mucho porque él se acerca muchísimo cuando explica las cosas y cuando las dice. Y como él mismo decía en algún momento, parecía que estaba hablando y que era algo teórico, pero no, era algo muy vivencial, porque todo lo que él hablaba, uno lo reconocía dentro y entonces se te movilizaba dentro tu infancia, cómo habías sido condicionado, cómo habías reaccionado. Yo fui viendo mientras él iba hablando, por ejemplo, cómo yo había reaccionado, una de las tres reacciones que él habla respecto a la angustia, ¿no? Que es aislarse, rebelarse o adaptarse. Y me acuerdo cuando él la fue explicando, yo dije, claro, yo entré en esta rebelión y luego no puedo salir de la rebelión, ¿no? Por ejemplo, mientras él hablaba, yo creo que todos hacíamos contacto dentro con lo que él estaba refiriendo. Y entonces, por ejemplo, darme cuenta eso, de que yo me había instalado en la rebelde y en la rebelión, no porque era una rebelde real, sino porque era para defenderme de la angustia. Y entonces todo lo que él decía resonaba dentro y me resuena aún cuando lo sigo leyendo. Es como un aprendizaje constante. Y por eso es que sentí que quería integrarlo en el trabajo mío que ya hacía yo. Y lo fui integrando hasta que en este momento siento que la enseñanza del trabajo de Antonio para mí es lo más importante que yo hago con la gente. Porque baña toda la existencia, o sea, él toma toda la existencia, como creo que decía Jordi, desde los niveles más personales a los niveles más elevados, superiores del ser humano, donde encontraremos nuestra plenitud, cuando nuestro desarrollo estará pleno y desarrollaremos lo superior, o sea, el aspecto afectivo superior, mental superior, la voluntad superior, y no solo a contentarnos con lo pequeñito, con lo personal, lo afectivo personal, lo mental personal, la energía personal, como que hay una posibilidad de como de saltar a otra octava, digamos.
Hablar de lo superior parece como muy, muy grande, nunca mejor dicho, muy grandilocuente y muy difícil. Parece como si tuviera que ser el trabajo de toda una vida o de muchos cursos o estar 20 años meditando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo superior, Claudia, y hasta qué punto es accesible para nuestros oyentes y nuestras oyentes? De hecho, el mismo Blay decía, nosotros ya somos eso, por lo tanto no tiene que ser tan difícil reconectar con eso.
Claro, mira, eso que, como tú dices, eso que nosotros somos, luego lo superior cuando se manifiesta aquí, porque lo superior es lo universal siempre. Cuando se manifiesta aquí, también es lo universal. Entonces, nuestra gran confusión, creo, que es creer que lo superior es algo que está allá lejos, que no podemos conectar y que solo algunos elegidos pueden. En vez, si te puedo decir, ¿no? Por ejemplo, lo superior, ¿qué es el amor superior? El amor superior es el amor al amor, es el amor a la belleza en sí. En vez, el amor personal tiene más que ver con lo que a mí me gusta, que me amen, que me quieran, poder yo querer al otro. En vez, cuando tú empiezas a interesarte por el amor en sí, cuando amas al amor, te diría, que empieza lo superior. Así como en la mente personal le interesa solo lo que le interesa a la persona, cómo hago yo para sobrevivir, cómo me manejo mejor, hay todo un interés muy pequeñito, todo lo que afirme mi personalidad. En vez, cuando entras en lo que es la mente superior, comienza un amor a las verdades universales. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo universal es lo superior. Entonces, a veces la gente no se da cuenta que está viviendo lo superior, pero lo está viviendo, solo que creyó que lo superior era ver los ángeles o la cosa mística. En vez, lo superior, siempre que salimos de nuestra afirmación personal y nos interesa, por ejemplo, la comunión con los otros seres humanos, el interés en el bienestar del planeta entero y de toda la humanidad y no solo de ti mismo, eso ya es amor superior. ¿Comprendes? Es como Perfecto. Si no se reconoce lo superior.
Se comprende perfectamente. Claudia, una pregunta que le hacía a Jordi ahora, que es, ¿qué le recomendaría a las personas que no encuentren sentido a su vida?
A ver, no, gran pregunta. Espera, a ver, ¿qué le recomendaría?
¿Por dónde empezar?
Primero, sí, yo te diría que primero, por ejemplo, esta lectura que estamos dando, ¿no? Que el sentido de la vida vendrá del manifestar el propio potencial y también de descubrir quién eres tú. Entonces, por ejemplo, una manera que yo digo, que no la decía Blay, pero que la puedo utilizar en este caso, es como si hubiera el potencial fuera la música, y cada uno de nosotros fuéramos un instrumento musical. Entonces, el mismo potencial, llamado música, se va a manifestar a través de un tambor de una manera, a través de un violín de otra manera, a través de la flauta de otra manera. Entonces, cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es su modo de ser a través del cual puede manifestar el ser. ¿Comprendes? Como que no estar mirando si el otro, por ejemplo, tú eres un tambor y quieres ser como un violín. No, ¿cuál es tu modo de ser auténtico? ¿Cuál es esa fórmula chácrica que a veces hablar, que tú traes? Porque eso es lo que tienes que desarrollar. Y allí tú te encontrarás pleno. Entonces yo te diría, no tratar de imitar a los otros, no tratar de ver cómo se desarrolló el otro, sino mirar cómo eras tú en tu niñez. ¿Cuáles eran las características que traías tú ya y que en realidad te hacía elegir los juegos que jugabas, los libros que tenías, los amiguitos que tenías? ¿Cómo eras antes de ser totalmente condicionado por el bien y el mal que quiere la sociedad? Como recuperar esa auténtica, lo que ya hablaba Blay, personalidad creadora. Recuperar nuestra personalidad creadora y recuperarla buscando quiénes éramos auténticamente. Y luego trabajar para quitar el obstáculo a las expresiones de esto. Porque obviamente luego se nos aparecieron los obstáculos, que son tantos, que impiden que nosotros nos expresemos nuestra autenticidad. Por eso Blay muchas veces hablaba de la palabra auténtico, auténticamente tú mismo. ¿no? Como poder expresar el potencial que somos a través de un modo de ser particular, que también está bien que haya un modo de ser particular. No tenemos que ser todos iguales.
Jordi, no sé si vol afegir alguna cosa al que està sentint.
Sí, no, no, estic totalment d'acord amb el que diu ella. Només afegiria que això no ha de ser un projecte per realitzar un dia, sobretot quan tinguis temps, perquè filosofar en el sentit de preguntar-nos i aquí què estem fent, i quin sentit té això, i jo qui sóc, això, aquestes preguntes, quasi bé tothom se les ha fet en el decurs de la seva existència. Però sempre hi havia un problema immediat, un quelcom immediat a arreglar, i deies, bueno, pues ja reflexionaré més endavant. I aleshores, és clar, si ho vas posposant i si ho vas considerant com que has de fer un salt extraordinari des de el que és la teva vida ordinària, a la consciència d'això que és transcendent, d'això que és superior, doncs et dona la impressió de que això portarà molta feina i molt esforç i que potser ho faràs un dia quan et jubilaràs. I esclar, el que nosaltres diem és, no, això és per posar-te a fer-ho immediatament. És a dir, a veure, dona't compte de que tu ara estàs aquí. Dona't compte de que tu ara estàs escoltant les nostres paraules. Si fins ara només estaves pendent del que escoltaves, del que dèiem, ara adona't de tu escoltant això. Afegeix-te tu a la consciència. I adona-te'n cada vegada que facis una cosa, per simple que sigui, ni que t'estiguis fent el cafè de l'esmorzar, adona't de tu com a vida que en aquests moments decideix conscientment fer-se un cafè. I això és molt immediat. No cal fer molts cursos, això és molt immediat. I té un sabor, i té una sensació, dona per si sol una sensació de plenitud a partir de la qual llavors pots tornar a contemplar el que són les teves obligacions, el que són totes les teves coses, les teves activitats diàries, i protagonitzar-les. No cal esperar que baixin els àngels del cel, perquè no baixaran. Ets tu que has de fer l'esforç de pujar-hi.
Abans parlàvem de desenvolupar diferents parts de nosaltres que formen aquest tot. Jordi, si no tinc mal entès, vostè havia desenvolupat molt la seva part d'intel·ligència intel·lectual, perquè li havien dit que era un molt bon estudiant de jove, traia moltes matrícules d'honor, sí. Però que vivia altres parts que no havia desenvolupat. Perquè, esclar, Blai parla que som intel·ligència, però també som energia.
I amor.
I amor.
Sí. A mi, jo em posaven matrícules a totes les notes, a totes les assignatures, excepte gimnàstica, que m'haurien d'haver posat un zero i m'haurien d'haver obligat a fer classes de gimnàstica durant l'estiu per tornar-me a presentar al setembre. Però com que en les altres notes tenia tan bones notes, doncs em posaven un 5. Conseqüència d'això, em vaig desenvolupar molt teòricament, intel·lectualment, però aleshores quan volia portar a la pràctica, a la vida quotidiana, les meves idees, fracassava estrepitosament perquè topava amb la realitat fàctica. Les tres coses són indispensables. Però adonar-te'n és el camí, precisament, per donar-te compte de que tu no estàs, ja no estàs delimitat, no ets un coco amb potes. Ets un coco amb potes, però tens la consciència necessària per adonar-te'n i aleshores voluntàriament fer el necessari per desenvolupar aquesta altra part.
Aquí entraríem aquí en un gran debat que no és el tema d'avui, que no ens dona, no tenim temps, és que si som el coco amb potes. És que som el que se n'adona del coco amb potes, seria això. Bé, parlem dels actes d'aquest centenari. És un any especial. L'Associació per al Desenvolupament de la Consciència i l'Autorealització ha organitzat un munt d'actes relacionats amb aquest centenari d'Antoni Blai Fontcuberta per donar-lo a conèixer encara més. Per a vostè, Clàudia, què supone el centenario i los actos del centenario?
Mira, para mí son algo muy importante porque es honrar a una persona, a Antonio, que trajo un mensaje al mundo tan importante, ¿no? tan puro, digamos, y tan experiencial, porque como decía Jordi, él experimentaba todo en sí mismo y luego lo transmitía, ¿no? Entonces, este poder celebrar y poder hacer conocer más su obra, como que su obra creo que tiene una vitalidad enorme y es necesario, me parece a mí, en este momento tan difícil del planeta, que llegue también este mensaje de esperanza, ¿no? De que somos mucho más de lo que creemos, o sea, nos creemos menos de lo que somos. Y darle esa esperanza al ser humano, ¿no? De poder recuperar su totalidad. Entonces, por eso el centenario y todas estas actividades que se están haciendo, me parecen que son la propuesta de que más gente se acerque a recibir este beneficio.
Bé, com està plantejat aquest any, aquest centenari, els actes del qual ja han començat, Jordi Sapés?
Sí, a veure, ja podríem dir tres línies d'actuació. Una, la primera, és un seguit de xerrades públiques, perquè darrerament ens hem acostumat tots a treballar molt online. I sí, treballar online et dona una extensió, una facilitat, una comoditat, però també et marca un cercle reduït de persones a les que arribes. I aleshores hem decidit tornar a sortir a l'exterior i fer conferències públiques, sobretot en espais doncs, com biblioteques, és a dir, centres de ioga, llocs on acudeix gent que té pues, un cert interès, té un cert interès per lo que és la transcendència. Després, a pesar de tot, seguirem fent les acostumades xerrades via Zoom. D'aquestes conferències públiques en farem total en aquests moments entre 23 i 27. I de conferències de cara a públic, però per Zoom, en farem un parell cada mes, protagonitzades per totes les persones que estem intervenint en aquest centenari. Tots els ponents d'aquest centenari faran una conferència explicant quina és la seva forma particular de divulgar els ensenyaments d'en Blai. Perquè Blai deia, quan fèiem els cursos amb ell, que al final érem uns 200 o 300, entre 200 i 300, qui deia, aquí hi ha 200 o 300 cursos. Perquè cada persona ho ha viscut a la seva manera i ho explica tal com ho ha viscut. Aleshores, ens interessa molt en aquest centenari pues, donar aquestes diferents versions de les diferents persones que hem estat continuadores de lo que és la línia d'en Blai. I farem aquestes xerrades i després unes entrevistes personals. I després, finalment, el colofó, diguéssim, és la clausura, que la farem el 16 de novembre a Barcelona, al Martí Codolà, que va ser l'últim lloc on Blai va estar fent els seus cursos. I en allà farem una clausura, tots els ponents, però de matí i tarda. En el de matí plantejarem tres temes, que seran el personatge, els experiència i els nivells superiors de consciència, explicant el que en Blai, o sigui, els conceptes bàsics d'això d'en Blai. I a la tarda tornarem a reproduir el mateix, però explicant el que cada un, els matisos que cada un hi ha aportat. I això serà en forma, no serà en forma de conferència, sinó serà en forma de col·loqui entre tres dels ponents, tant al dematí com a la tarda.
Aquest mes de març, el 9 de març, per exemple, hi ha una conferència d'Immanuel Cueto. El dia 15 tu també faràs una conferència tractant aquest tema i el 20 de març l'amic Daniel Gavarró farà una xerrada sobre la divinitat, també per persones atees i agnòstiques. Bé, i si algú vol més informació, si algú vol saber quin és el calendari d'actes?
Sí, hi ha una web del centenari, que es diu www.centenarioantonioblai.com. centenarioantonioblai.com.
Doncs que et vagi molt bé aquest any. Gràcies, Jordi Sapés, i gràcies també per tota la feina que està fent l'Associació per al Desenvolupament de la Consciència i l'Autorealització. I gràcies també a la Clàudia Casanovas. Ha sido un placer, Clàudia. Muchas gracias.
A ti. Muchas gracias.
Un abrazo desde Catalunya.
Vale, un abrazote.
Gràcies, Jordi. Fins una altra.
A vosaltres.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.